El suplement presenta... Un espai recorregut per Alba Crifell i Ricard Ostrell. A la recerca d'històries que han canviat el seu món.
Hola, la Carmeta, sabeu a quin número està?
Sí, està esperant allà, aquella mossa blanca.
Què tal?
Molt bé, sóc el Ricard. Com estàs?
Vostè és campió de fer all i oli.
Sí, sí, vaig fer 13 quilos d'all i oli 30 minuts.
Avui...
Josep Maria Domènech, bon dia.
Bon dia.
Tu ets un col·leccionista de rodoreda.
Sí, es podria dir així. Sí.
Josep Maria Domènech té 52 anys i des de fa més de 20 col·lecciona material que tingui a veure amb Mercè Rodoreda. És filòleg i va treballar durant molts anys a l'Institut d'Estudis Catalans. Avui ens explicarà tota la seva col·lecció per ràdio des d'un bar molt cèntric de Vilanova i la Geltrú.
Ara som al bar Carpeta Moderna.
La Carpeta Moderna, sí, és un bar d'aquells de... No és un bar de tota la vida, però sí que ocupa un local que abans era una papereria de les de tota la vida. I estem al centre de la ciutat, a la plaça de la Vila, Terrasseta, aquí la Mar de Déu.
Tu hi vens sovint, per aquí?
Sí, de fet visito bastant l'Ajuntament per altres afers que no tenen res a veure amb Rodoreda, he de venir-hi bastant i per tant aquesta plaça toca venir.
Explica'm com vas començar a descobrir Rodoreda, quants anys tenies?
Bé, Rodoreda, es pot dir que l'he llegit des de sempre, segurament vaig començar a llegir-la a través de les lectures obligatòries, com tothom, a l'època d'institut. Sempre em va agradar molt, de mica en mica hi vaig anar aprofundint. Per mi és de les autores d'aquest país, sempre és la que he seguit més, la que em transporta més a un món especial, no? Que és el que ha de fer la literatura.
Però aquesta afició per col·leccionar rodoredes?
Una mica va començar segurament per casualitat, que és com deuen començar aquestes coses de les col·leccions. Això fa molts anys, els bancs i les caixes... A part de robar-nos, abans ens regalaven llibres per Sant Jordi i bé, hi va haver un any per Sant Jordi que van regalar, em sembla que era la Caixa de Barcelona, una edició de la plaça El Diamant il·lustrada. En el pròleg d'aquesta edició s'hi reproduïen imatges de diverses portades de traduccions de Rodoreda. A mi em va fer gràcia, vaig pensar que podia ser divertit intentar aconseguir-les aquells llibres. Anys més tard, en un viatge a Donosti, vaig entrar en una llibreria, vaig trobar una edició de contes, un volum de contes de Rodoreda en euskera. El vaig comprar i ben bé per res, perquè em va fer gràcia, no? Sense cap intenció. Però mica en mica, doncs, al fer algun viatge, entres en una llibreria, comences a comprar traduccions. Tot això va endavant fins que t'adones que la bèstia s'ha fet grossa i que comences a tenir a casa molt material. Quan en tens molt, doncs comences a buscar més. Llavors apareix internet, que et dona possibilitats de comprar, des de la cadira de casa pots comprar llibres a tot el món i així ho he anat fent de mica en mica.
Hi ha algun idioma així molt curiós que tinguis una rodoreda traduïda?
Tenim xinès, japonès, rus, àrab, hebreu, de llengües europees es pot dir que totes.
Podríem dir que Rodoreda, ho has comprovat, que és una escriptora universal, no?
Rodoreda està traduïda ara mateix, si no m'equivoco, a 35 llengües, i home, el que té és que es continua traduint i es continua reeditant en els llocs on es va traduir fa anys, continua sortint.
A tu per què t'agrada tant?
M'agrada molt la llengua que utilitza, la manera d'escriure, i per mi té una facilitat especial per transportar-me a mi. Agafo un llibre de Rodoreda i puc estar absolutament absent del món. Són sensacions que no et provoquen gaires autors i Rodoreda me la provoca.
Quan alguna vegada havia sentit "aquesta persona és de suro", no sabia què volien dir. Per mi, el suro era un tap. Si no entrava l'ampolla, després d'haver-la destapada, l'aprimava amb un ganivet com si fes punta un llapis. I el suro grinyolava i costava de tallar, perquè no era ni dur ni tou. I a l'últim, vaig entendre què volien dir quan deien "aquesta persona és de suro". Perquè de suro ho era jo. No perquè fos de suro, sinó perquè em vaig haver de fer de suro. I el cor de neu. Em vaig haver de fer de suro per poder tirar endavant, perquè si en comptes de ser de suro amb el cor de neu hagués estat com abans, de carn, que quan et pessigues et fa mal, no hauria pogut passar per un pont tan alt i tan estret i tan llarg. La Colometa, plaça del Diamant.
Tu fins i tot has fet fotografies a tots els carrers que es diuen Mercè Rodoreda.
Veig que ho sabeu tot. Sí, no tots els carrers, però això és una història que va començar fa uns quants anys, també. Quan vaig saber que hi havia un fotiment de carrers, places, jardins, Rodoreda, i un dia vaig començar a fer sortides, aprofitant caps de setmana, vas a dinar fora i comences a tombar per ciutats on hi ha el carrer Rodoreda. I, home, n'he anat recollint moltes, no els he fet tots encara, però tinc, no sé, un centenar, em sembla, una cosa així.
Tot això ho col·lecciones tu a casa teva, no? Tens un espai allà, una llibreria?
Sí, tot això està en una habitació a casa, hi ha unes quantes llibreries, per això comença a ocupar molt espai, i sí, de moment està allà fins que hi càpiga. No?
Quants llibres, ara?
Ara estem per sobre dels 500 llibres, però clar, a més hi ha... Això són 500 llibres, unes dotzenes de cartells, programes de teatre, catàlegs d'exposicions i material una mica més curiós o friqui, li diria algú, que són, vam parlar de segells, punts de llibre, monedes... Acabes trobant moltes coses, moltes vegades de casualitat.
Monedes?
Això és d'una edició que es va fer, deu fer uns 20 anys, quan hi havia l'ECO, que era la moneda virtual, podríem dir, anterior a l'euro. Es va fer una sèrie commemorativa d'escriptors catalans i per cadascun es feien tres monedes, una de coure, una de plata i una d'or. I també he aconseguit trobar-les, la de coure i la de plata. La d'or també l'he trobat, però... diguem que s'escapa de les meves possibilitats.
Tot això n'has fet exposicions, tu?
Sí, això des de fa uns 10 anys, 10-12 anys, que ho vam fer per primera vegada, perquè m'ho van demanar. Primer vam començar amb una exposició molt petita, el 2004, em sembla que era. Després, el 2008, vam fer una exposició molt gran aquí a Vilanova, amb tot el material, intentant donar-li un to una mica didàctic que fos alguna cosa més que per la gent que anava a veure una pila de llibres. I després he fet algunes altres exposicions en altres llocs perquè m'ho han demanat. Són exposicions en part del material o centrades en la plaça del Diamant o en qualsevol altra cosa.
La plaça del Diamant és, quizá, su novela más famosa. Ha sido traducida a numerosas lenguas, inglés, italiano, polaco, francés, checo. La última de que tengo noticia es la danesa. Desde luego me dejaré alguna, y cuenta ya con numerosas ediciones. Esta es la primera edición, catalana. ¿Cuál es, en su opinión, el éxito, la causa del éxito de esta novela en apariencia tan sencilla?
Es muy difícil esto de saber. Es muy difícil de saber. Yo creo, en principio, porque el personaje es muy simpático, ¿eh?
La Colometa.
Muy simpática. Luego, el estilo, mi estilo, que mejoró enormemente en la Plaza del Diamante, comparándolo con los cuentos anteriores o con novelas anteriores, por ejemplo, con Aloma, es una superación muy importante de mi estilo. Y esto también tiene, ¿verdad?, en el lector se da cuenta, es decir, el lector, yo he encontrado personas que les era muy difícil de leer en catalán, y en cambio la plaza les ha sido fácil, y esto es gracias al estilo, que es un estilo muy claro, muy transparente, mucho más trabajado de lo que parece. ¿Verdad?
Per edat, quan ella va morir, jo personalment jo no l'havia conegut a ella. Tot el que sé de la seva vida ha estat per llegir biografies, entrevistes i tota aquesta mena de material. És un personatge interessant, diguem-ne.
Però l'has arribat a comprendre?
És difícil perquè... És que segurament hi ha molt poca gent que la conegués de veritat. És un personatge enigmàtic, potser és massa fort, però un personatge molt desconegut. Ella explicava el que volia de la seva vida i per donar una determinada imatge. Després, a vegades, la documentació ens diu que no és ben bé com ella es volia mostrar. bé, en tot cas, el que importa en el fons d'un escriptor o una escriptora és la seva obra, i la seva vida a vegades ens pot ajudar a entendre part de la seva obra, i en el fons el que importa és els seus llibres. Jo sempre, quan faig alguna exposició o em demanen d'anar a algun lloc a parlar d'això, jo sempre dic que en el fons de recollir tot aquest material o ensenyar-lo, sobretot quan l'ensenyes, la intenció només pot ser que la gent, després de veure-ho, se li desperti un interès per conèixer la seva obra i llegir-la. Si no, veure llibres amb objectes així perquè sí, tampoc no tindria massa sentit.
Però segur que hi ha alguna cosa que tu, si tinguessis l'ocasió, li haguessis preguntat, no?
Segur, segur que sí. Rodoreda, com més la llegeixes, jo diria que més en gaudeixes i sempre hi aprofundeixes molt més, i sempre et presenta més dubtes. A vegades et pots preguntar per què utilitza un determinat símbol o un capítol que tu potser no acabes de veure perquè està situat allà o no. M'agradaria parlar-hi per parlar de la seva obra. Hi hauria moltes coses que m'agradaria conèixer per poder-hi aprofundir més.
Qui ha foradat la soca? Qui ha lligat la tecla? Quin esglai i la trompeta de fira, quin esglai, i sols a la casa xisclàvem d'alegria i corríem agafats de les mans i lligats a la xemeneia. Armanda! Les criatures ensorraran la teulada i la pluja entrarà. Ho trencares tot cavallet de cartró i baldufa ratllades. Jo tinc a dins del pou la senyora de la casa de les nines amb un culleret fins als genolls, com una estrelleta clavada als cabells. Tornava del teatre. El coll se li tacà de sang. Oh, germà meu, jugàvem amb els ganivets i foradàvem les soques. Moltes nits vaig sortir al jardí i, plantada davant del reixat, t'esperava. Volia ser tu, sentir el que tu senties, quan sola per sempre. Em vaig cansar de cridar-te. Em vaig cansar de sentir-me cridar-te. El llorer, marit meu, fins a la mort, clavada en una espina com una fulla. El fantasma de Maria, mirall trencat.
Què et queda en aquesta col·lecció que estàs fent?
Una col·lecció no és mai completa. No. Quan vaig començar, doncs, te'n volia totes les primeres edicions catalanes. Això ho he pogut tenir. Volia totes les traduccions. Les tinc gairebé totes. Falta la vietnamita i l'eslovena, que la vietnamita és molt complicada, evidentment. Però bé, quan dius ara ho tinc tot o ho tinc gairebé tot, doncs sempre pots anar més enllà. Bé, hi va haver una temporada, m'interessava molt i continuo interessant de trobar-los, trobar llibres seus amb dedicatòries seves. He aconseguit trobar-ne uns quants. He aconseguit també trobar llibres d'altres autors dedicats a ella. La gràcia que té qualsevol col·lecció, gràcies sempre per qui l'està fent, és que mai no s'acaba, i si un dia dius ara ho tinc tot, segur que l'endemà els trobes aquell mateix llibre en millors condicions. Acabar no s'acaba.
Tens una web, que és ocellotdebosc.cat, on es pot veure aquesta exposició, o diguem-ne que tot aquest material que tu tens, no?
Sí, és una web que vaig penjar fa poc, on bé que no pretén ser res més que un catàleg on s'organitza una mica tot el material que hi ha. Bé, era una eina que utilitzava jo per no perdre'm entre tanta paperassa, i que un dia vaig decidir donar-li una mica més de forma, arreglar-la una mica i penjar-la, de manera que tothom, si algú té interès, la puguin veure.
Josep Maria, sempre en aquest espai demanem als entrevistats que ens diguin què és el que els agradaria que els hi quedés de la seva història per la resta de la humanitat.
Home, a mi què m'agradaria que quedés? M'agradaria que quedés sencera. No, qualsevol biblioteca, una col·lecció de material d'aquest tipus, que té molt valor per qui l'ha feta, per qui ha dedicat moltes hores i molta il·lusió a vegades. El problema és què passa després amb tot això, i amb el que sí que m'agradaria és que la col·lecció no es trenqués, no, i que no es dividís. És una, És una col·lecció, és un conjunt de material que té un valor ja, ja no econòmic, sinó sentimental, o diguem-li com vulguem, té un valor en conjunt i així és com penso que s'hauria de mantenir.
Josep Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'historial del suplement s'omple cada setmana de noves històries. Si la que us hem explicat avui us ha agradat, teniu una setmana per entrar al web catradio.cat/elsuplement i votar-la. Al final de temporada, la més votada rebrà un acte de reconeixement al seu poble o ciutat. Recorrent el país, expliquem la nostra gent. El suplement, amb Ricard Ostrell.